Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. A partir d'avui arrenquen els sortejos per designar els membres de les meses electorals del 12 de maig. Es faran entre avui dissabte i el pròxim dimecres en funció del municipi. Àlex Riba, bon dia.
Bon dia, Adrià. S'han d'escollir per a cada mesa un president, dos vocals i dos suplents per a cadascun dels càrrecs. En total es constituiran 8.000 meses amb la participació de gairebé 75.000 persones.
D'altra banda, un jove de 30 anys ha mort aquest matí en rebre un cop de campana a l'església de Pinell de Brai, a la Terra Alta.
Els cossos d'emergència han rebut l'avís del succés pels voltants de 7:45 del matí a la parròquia de Sant Llorenç, quan s'estava fent el tradicional toc de campanes per anunciar la festa de Santa Magdalena.
D'altra banda, tensió i alerta arreu del món després de la mort de 6 persones aquest dissabte en un centre comercial de Sydney, Austràlia, apunyalades per un home que ha estat abatut per la policia. D'altra banda, més de 5.000 aspirants a convertir-se en mestres s'han presentat avui a les proves d'aptitud personal que es duen a terme arreu de Catalunya.
Les PAP són uns exàmens que s'han de passar abans de les PAU per poder matricular-se als graus d'educació infantil i educació primària de les universitats públiques catalanes.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte, Sergi Càrceles.
Estem tenint aquest cap de setmana que diríem quasi estiuenc. Temperatures molt elevades. De fet, a l'interior s'han arribat avui als 30 graus de temperatura a les terres de Ponent, també a l'altiplà central, sobretot la zona interior. Unes temperatures que també perduraran el dia de demà i a la costa com a molt arribarem als 25 graus. A les valls del Pirineu i Prepirineu les temperatures també seran elevades. I parlem tant de temperatures perquè pel que fa a la meteorologia tindrem molta tranquil·litat, molt de sol al llarg d'avui i demà també amb molta bonança. Únicament alguns núvols alts i prims.
Gràcies, Sergi. En esports, en futbol torna a la Lliga a la primera divisió després del descans de la passada setmana per la final de Copa del Rei. De fet, des d'ara mateix, des de les 2:00 PM, partides al Metropolitano de Madrid entre l'Atlético i el Girona.
Mentre que a les 9:00 PM el Barça visita el camp del Cádiz amb possibles rotacions de Xavi enmig del xoc davant el PSG.
En bàsquet a l'Eurolliga, el passat vespre el Barça va caure a la pista de l'Asvel Villarban en un partit sense res en joc.
Els blaugranes arribaven ja amb la quarta plaça definida. Els de Roger Grimau tindran el factor pista favorable al play-off de quarts i arribar el rival serà finalment l'Olympiacos grec.
En hoquei patins, aquest cap de setmana el pavelló de les Comes d'Igualada acull la final a 4 de la Europe Cup, la segona competició continental masculina.
L'anfitrió, l'Igualada, jugarà a les 4 de la tarda contra el Sarzana italià i el vigent campió, el Voltegà, s'enfrontarà a 6:45 al Folònica italià.
Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Àlex Riba i jo mateix, Adrià Tella. A partir d'avui arrenquen els sortejos per designar els membres de les meses electorals del 12 de maig. Es faran entre avui dissabte i el pròxim dimecres en funció del municipi.
Els membres s'escullen aquests dies, ja que la llei electoral estableix que el sorteig s'ha de fer entre 25 i 29 dies després de la convocatòria d'eleccions. Un cop acabi aquest termini, els escollits com a president, vocal o substituts de les meses seran notificats i només tindran 7 dies per presentar al·legacions. Ens ho amplia Gisela Jimeno.
A l'article 6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General es contempla com a supòsit directe per quedar exclòs de la mesa electoral els càrrecs públics de responsabilitat, els condemnats a presó per delictes o terrorisme i els majors de 65 anys. A més, la Junta Electoral Central també estableix un seguit de supòsits que justifiquen que els ciutadans presentin al·legacions per no presentar-se a una mesa electoral. És, per exemple, el cas de les persones amb discapacitat temporal o permanent, un embaràs de risc o de més de 6 mesos, o bé tenir una intervenció quirúrgica rellevant aquell dia, entre d'altres. En tot cas, els experts insisteixen en la importància de fer-ho dins del termini. Ho explica Àngel Sánchez, advocada.
Disposes de 7 dies. El termini és molt breu i en aquests 7 dies tu has de formular una excusa acreditant que concorre alguna de les causes que a tu t'impedeixen fer el desenvolupament de la funció del càrrec pel qual has estat nomenat. I aquest recurs s'ha d'interposar davant de la Junta Electoral de Zona.
En cas de ser denegada l'al·legació, el ciutadà haurà de presentar-se a la mesa electoral. Si no ho fa, podria incórrer en un delicte greu enfrontant una multa d'entre 300 a 3.000 euros i fins i tot una pena de presó de 3 mesos a un any. Ho explica explica Sánchez.
No hi cap un recurs administratiu contra la mateixa, contra la resolució davant de la mateixa Junta Electoral de Zona. L'única cosa que pots interposar és un recurs contenciós administratiu que no se't resoldrà segurament a temps.
Com a compensació, els membres de la mesa rebran 70 euros en concepte de dieta i tenen dret a un permís retribuït si treballen per compte aliena o per l'administració pública.
I mentre comencen els sortejos per escollir ciutadans que formaran part de les meses electorals, els partits petgen l'accelerador de la precampanya. El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, es volcarà en la campanya en favor del candidat socialista, Salvador Illa. Té previst intervenir en 5 actes de campanya, segons fonts del partit. Durant un acte a Igualada, Illa es planteja un futur govern sense vetos.
Jo no vull un govern de vetos, jo no vull vetar ningú, jo vull estendre la mà. Crec que les fórmules per avançar són les fórmules de la col·laboració entre les diferents administracions, amb la ciutadania, entre el sector públic i el sector privat. Col·laboració, cooperació, és la meva experiència acumulada, em porta a afirmar amb convicció i amb coneixement de causa, crec, que col·laborant s'aconsegueixen moltes més coses que confrontant.
Durant un acte en motiu del Dia de la República a Barcelona, Esquerra ha replicat el candidat del PSC qüestionant les seves promeses per a Catalunya.
Amb el PSC, ni finançament, ni trens, ni llengua, ni país. I per tant, el 12 de maig no s'hi val a badar, perquè sense recursos i sense llengua no tindrem país. I nosaltres som els que sabem com fer-ho.
Però també ha carregat contra els que en un altre dia van ser socis de govern, Junts.
Però quan els oferim l'oportunitat de debatre amb el seu cap de llista, la rebutgen. En qualsevol format ens hem ofert per terra, mar i aire, aquí, allà, on sigui. I no tenen confiança en ells mateixos perquè no poden defensar propostes, perquè la seva proposta és només un nom i la nostra proposta és un país.
Precisament el secretari general de Junts, Jordi Turull, es planteja les eleccions com un plebiscit entre dos noms.
El 12 de maig va de si a partir del 12 de maig decidirem des de Catalunya o ens decidiran des de fora de Catalunya. Per això nosaltres diem això, les eleccions del 12 de maig van amb un plebiscit de o Puigdemont o Sánchez. Hem de tenir present que com més còmode i més amable li és pel govern d'Espanya al govern de Catalunya, més el govern d'Espanya incompleix amb Catalunya.
I d'altra banda, el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha visitat Gavà i ha entrat en matèria. Una de les propostes del partit és crear una oficina antiocupació a Catalunya com la que ha posat en marxa l'alcalde Xavier García Albiol a Badalona.
D'altra banda, un jove de 30 anys ha mort aquest matí en rebre un cop de campana a l'església de Pinell de Brai, a la Terra Alta, des de Canal Terres de l'Ebre, Teresa Gómez.
Un jove de 30 anys ha mort aquest matí a les 7:30 a Pinell de Brai durant la celebració de la festa de Santa Magdalena. La festa ha seguit el costum de pujar al campanar de la parròquia de Sant Llorenç, situada a la plaça cèntrica de la plaça de la Vila, i fer ventar la campana amb les mans per donar així l'inici a la festivitat. La campana al volt ha impactat contra el cos del jove, produint així la seva mort. Fins al lloc s'han desplaçat diverses dotacions del SEM i bombers. L'alcaldessa de Pinell, Laura Vallespí, ha recordat que sovint gent no habitual de fora de la vila s'havia fet mal davant la inexpertesa.
Se caracteritza per lo volteig de campanes que ho ventem a mà. És una cosa molt particular i peculiar de la festa. Està en un grup de gent jove al campanar i ha sigut això, que malauradament la campana, clar, pega la volta i li ha anat al noi en qüestió i li ha pegat malament i, clar, ha acabat no sent un susto, sinó que ha acabat en una mort. Cops als dits, al braç, algun cop, algun mal cop sí que havia hagut.
Des de l'Ajuntament s'han decretat 3 dies de dol i s'ha suspès la resta d'actes de la festa, que seguien amb una romeria fins a l'ermita i la processó de la nit.
D'altra banda, tensió i alerta arreu del món després de la mort de 6 persones aquest dissabte en un centre comercial de Sydney, Austràlia, apunyalades per un home que ha estat abatut per la policia. 5 víctimes han mort al lloc dels fets i la sisena hores més tard a l'hospital. Fins a 8 persones han estat hospitalitzades, una de les quals un infant. Alguns han estat greu.
La policia de l'estat de Nova Gales del Sud ha informat que la persona batuda és l'únic atacant i que estan treballant per identificar-lo. No descarten cap motivació de l'atac, tampoc la terrorista, però que ara per ara no tenen cap pista sobre els motius de l'agressor. Centenars de persones han estat evacuades del centre comercial ubicat en un barri jueu de Sydney durant els fets. S'han produït poc abans de les 4 de la tarda, és a dir, poc abans de les 8 del matí a hora catalana. Ha estat el centre comercial Westfield Bondi Junction, que continua tancat i acordonat. La policia ha declarat una alerta per l'atac i demana a la ciutadania evitar l'àrea, així com que també informa que hi ha investigacions en curs sobre l'incident.
Més de 5.000 aspirants a convertir-se en mestres s'han presentat aquest dissabte a les proves d'aptitud personal que es duen a terme arreu de Catalunya.
Les també conegudes com a PAP són uns exàmens que s'han de passar abans de les PAU per a poder matricular-se als graus d'educació infantil i educació primària de les universitats públiques catalanes. En canvi, les privades opten ara per permetre que els estudiants les aprovin durant el primer curs. Una aposta a la qual s'hi ha sumat enguany la Universitat Blanquerna Ramon Llull i la Universitat Internacional de Catalunya, i que els ha multiplicat els matriculats.
Perquè cal remarcar que no són proves especialment senzilles. Illes, el passat 2023, el 46% dels aspirants a mestre les van suspendre. Aquest fet, evidentment, afecta les possibles matriculacions en aquests graus.
La Blanquerna ha duplicat els nous estudiants amb 273 alumnes a primer. I la Universitat Internacional de Catalunya suma 76 nous estudiants en comparació amb els 48 del curs passat. En canvi, les dues universitats que sí que l'exigeixen han perdut estudiants. A la prova s'examinen sobretot dues competències, la capacitat comunicativa i el raonament crític, així com la competència lògico-matemàtica. L'objectiu és avaluar la comprensió lectora, la capacitat d'escriure i les nocions de matemàtiques dels possibles mestres.
Els resultats, que són apte o no apte, es publicaran el pròxim 8 de maig. Pel que fa a la convocatòria extraordinària, l'examen serà el 15 de juliol.
Aquestes proves es fan des del 2017 i en cada edició han anat pujant el nombre d'estudiants que s'hi presenten. Dels menys de 3.000 del primer any, als més de 5.000 d'enguany. Catalunya és, juntament amb les Balears, l'únic territori de l'Estat on s'apliquen les PAP, però la resta d'Espanya hi ha uns 80 degans que demanen aplicar-les igualment.
I de l'educació al medi ambient, Ecologistes en Acció és un dels actors amb més trajectòria sobre el territori en la defensa de l'ecologisme social i en la denúncia de les polítiques que perjudiquen el medi ambient. La confederació, que agrupa més de 300 grups ecologistes distribuïts pel territori espanyol, celebra enguany 25 anys. D'altra banda, el govern està ultimant un decret llei que permetrà omplir i reomplir piscines públiques i privades si s'obren a la ciutadania.
Els ajuntaments podran considerar refugis climàtics les piscines d'un club esportiu, d'una comunitat de veïns, d'un hotel o un càmping que s'obrin al públic en general, sempre que es compensi la despesa d'aigua amb altres mesures, segons ha publicat aquest dissabte el periòdico. El decret llei està previst que s'aprovi dimarts vinent, 16 d'abril, i també facilitarà limitar el consum d'aigua dels turistes. Els municipis que acumulin 3 mesos consecutius d'incompliment dels llindars màxims estaran obligats a fer complir la normativa als seus establiments turístics.
Aquest dissabte, com cada 13 d'abril, es commemora el Dia Internacional del Petó, un dia que té per objectiu remarcar una de les expressions més íntimes del ser humà. Núria Pereira.
Cada 13 d'abril, aquest dissabte, se celebra el Dia Internacional del Petó, una data que recalca la importància que té aquest dins les relacions humanes. Marianne Ponte és psicòloga i sexòloga.
Els petons tenen molts beneficis, entre ells és que millora el sistema immunitari, perquè a l'haver-hi un intercanvi de microorganismes fa que el sistema immuni millore. També ajuda moltíssim a les endorfines, perquè genera oxitocina, que ens ajuda a la proximitat, a l'intercanvi afectiu i també moltes vegades la dopamina, quan hi ha intercanvis eròtics i altres tipus de petons.
De fet, el petó no és un simple acte eròtic, sinó que pot ajudar a enfortir el sistema immunitari, a més de crear vincles afectius entre les persones. Avui ens hem acostat fins al mural del petó de Barcelona. Escoltem què en pensa la gent.
És com plasmar trocitos de cada uno i al final com muy emotivo, ¿no? O sea, representa un montón de cosas, niños, besos, familias, o sea, evoca a felicidad, ¿no?
Un beso para mí es la mejor manera para expresar amor. Más besos y menos guerra.
A ver, los besos sientan bien. ¿Cómo van a sentar los besos? Me parecería que no había que celebrarlo, que eso tendría que ser siempre, que habría que celebrarlo siempre.
Amb tot, tal com afirma Ponte, el petó és una mostra d'intimitat que es pot interpretar de diverses maneres depenent del context, fins a tal punt que pot resultar incòmode.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc. Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la Grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Pràcticament un quart de tres, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Un 33% dels usuaris del tren de la Pobla demanen augmentar les freqüències als caps de setmana. Així ho exposen en una enquesta publicada per l'Associació Promoció del Transport Públic. Des de Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Entre les altres propostes, un 24% dels enquestats també reclama millorar les connexions per accedir a l'alta velocitat de Lleida, mentre que un 15% afegiria un sisè tren a la línia. L'enquesta arriba després que el 2023 es tanqués amb un rècord de passatgers, un 34% més que l'any anterior. Una xifra que va venir acompanyada de diverses millores, l'avançament de la sortida del primer tren, així com la incorporació d'un cinquè servei al migdia o d'un tercer tren a la línia. Els enquestats han proposat altres mesures, com per exemple que els trens pernoctin a la Pobla, que el tren que puja de Lleida els divendres a última hora circuli cada dia, augmentar la velocitat dels combois o bé instal·lar una xarxa wifi.
D'altra banda, els visitants a la Fira de la Botifarra de la Garriga van fer una despesa mitjana de 72 euros al municipi del Vallès Oriental.
L'estudi encarregat per l'Ajuntament per tal d'analitzar la repercussió econòmica de la cita gastronòmica del passat març quantifica en 2 milions d'euros l'impacte de la fira al municipi, millorant la majoria de xifres respecte a l'any 2023. Ens ho amplia des de Ràdio Silenci Jordi Roig.
Pel que fa al nombre de visitants, van ser 22.549 les persones que van passejar-se pel poble dissabte 2 i diumenge 3 de març. I segons les dades facilitades a l'Ajuntament, la despesa mitjana per visitant va passar dels 59 als 72,3 euros. Així també passa i queda recollit en l'impacte econòmic total de la fira, que passa dels 1,7 als 2 milions d'euros. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, es mostra satisfet per com va anar la fira.
A nosaltres el que ens preocupa és o el que ens interessa és el retorn que tingui per la gent el dia després, no? Pels cansaladers, donar a conèixer aquest producte que és tan nostre, que és la Botifarra de la Garriga.
En relació al perfil del visitant, l'estudi apunta que el 59% dels visitants van ser dones. Sobretot es venia en família o en parella i predominen les persones de la Garriga, de la comarca i de l'entorn de Barcelona.
D'altra banda, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya està d'aniversari. Aquest cap de setmana ha volgut commemorar amb la ciutadania les 4 dècades de servei com a equipament museístic.
Un seguit d'activitats adreçades a tota la família ha vertebrat la programació d'aquest aniversari. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
Quina millor manera d'obrir el Museu a la Ciutadania que oferint una sèrie d'activitats adreçades per tota la família. Així ho està fent avui i demà en motiu de la commemoració dels 40 anys de la seva obertura. Una efemèride que ha comptat amb activitats diverses com un espectacle de drons a l'interior de l'equipament, una visita guiada per l'icònic i singular taulat ondulat de l'antiga fàbrica on s'allotja aquest gran espai museístic, o recorreguts pels tallers de restauració. I és que 40 anys no es fan cada dia.
Jo els resumiria en tres fases, en tres apartats, des de la seva creació fins a la inauguració de l'edifici restaurat, que seria una fase de creació pròpiament del museu, després una fase de consolidació, de vestir-lo, d'omplir-lo, i ara estem en una tercera fase que és de repensar el museu, cap on ha d'anar, noves propostes, noves activitats, i estem en aquest punt.
Un museu que no viu d'esquenes a la ciutat i que per a molts veïns és un testimoni del que va ser Terrassa algunes generacions enrere.
No, jo sí que puc dir-te que des de l'inici del museu jo l'he vist, perquè el museu era simplement un magatzem de coses, n'hi havia exposicions, n'hi havia... estava estructurat. No és com ara, que n'hi ha temàtica d'energia, temàtica de tèxtil, no hi havia res d'això. Ara és educatiu i ara és interactiu.
Demà encara queden diferents activitats per desenvolupar, com el concert de l'Ildami, a 1:15 del migdia.
I d'un museu lligat a la ciència i la tècnica, nosaltres anem cap a un museu que es converteix en una nova seu cultural a Lleida, on aquest migdia s'ha dut a terme la inauguració i l'obertura al públic d'aquest nou espai al Museu Morera després de 5 anys de treballs. Allà hi ha estat la nostra companya Míriam García, d'UAU Lleida Ràdio. Míriam, bon dia.
Bon dia, doncs sí, així és. El Museu Morera ha obert les seves portes aquest migdia després de 5 anys d'obres.
l'entrada a l'equipament, que serà gratuïta fins al 14 de maig, per tal de donar-se a conèixer a la ciutadania, ha assegurat una bona afluència de persones. Aquesta expectació per descobrir el nou Morera era elevada, ja que després de més d'un segle en què la institució ha passat per diversos espais provisionals, per fi ocupa la que serà la seva seu definitiva, l'edifici de l'antiga audiència al bell mig de la Rambla Ferran. Els treballs per reformar l'immoble van començar l'abril del 2019 i ha tingut un cost de 5,8 milions d'euros. En aquest període, a més, han sortit diversos imprevistos, com la troballa de les antigues adoberies que es poden visitar a la planta baixa o la pandèmia de Covid que van endarrerir els treballs. Finalment, però, els lleidatans ja poden gaudir d'aquest equipament, dividit en 6 plantes, 3 de serveis i 3 d'exposicions, i en aquestes darreres es pot veure fins al febrer la mostra Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, formada per unes 570 obres de les més de 5.000 que té el fons del Morera i a través de les quals es repassen els canvis artístics i culturals recorreguts al llarg del segle XX i fins a l'actualitat.
Gràcies, Míriam. No deixem el món dels museus, perquè el Museu de la Garrotxa fa una crida a la col·laboració ciutadana perquè aportin material audiovisual sobre l'ambient nocturn dels anys 90 a Olot.
Estan preparant una exposició que vol reviure aquella època en locals icònics de la ciutat. La inauguració està prevista pel 30 d'agost, una setmana abans de les festes d'altura. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
Trànsit, Lucky Luke, La Cova, Diàleg, Can Xalegre, No se lo digues a mamà, App o Cràters han estat alguns dels locals més icònics de la ciutat a la dècada dels 90. És per això i perquè no es quedi en el record que des del Museu de la Garrotxa estan preparant una exposició amb material fotogràfic i vídeos que vol reviure aquells anys a la capital. El tècnic dels museus d'Olot, Xavi Roura, fa una crida a tota aquella gent a participar-hi.
Que estem buscant i que costa trobar, la veritat, és imatges i vídeos d'aquest període de any 85, 2000 i poc, imatges de la nit olotina, de festes, de discoteques, de bars. Costa trobar-ho perquè és clar, no hi havia mòbils i llavors és molt extraordinari que algú fes fotos. Estan apareixent fotos molt interessants, però necessitem més.
Aquesta exposició, a part de transmetre a la gent l'abans i el després de l'oci nocturn i no tan nocturn a la ciutat amb imatges, també vol deixar entreveure altres canvis, com ara la forma de socialització o el panorama musical, entre d'altres. Tothom qui pugui aportar material ho pot fer a través del correu olotfesta90olot.cat.
I ara sí, deixem els museus per parlar de Castells. Els Xiquets del Serrallo celebren aquest dissabte a la tarda el seu 36è aniversari amb una festa i la seva primera diada de la temporada a casa.
La colla del barri Mariner de Tarragona bufa les espelmes amb més camises que mai i l'objectiu de fer Castells de 8. Ens amplia des de Tarragona Ràdio Teresa Ortega.
Els Xiquets del Serrallo afronten aquesta tarda la primera diada de l'any a casa i han convidat la jove de Tarragona i els nois de la Torre en una actuació que servirà per celebrar els seus 36 anys d'existència, tot i que la colla marinera parla del 35+1 aniversari. El president dels Xiquets del Serrallo, Lluís Montfort, ha explicat a Tarragona Ràdio que l'objectiu d'enguany és fer castells de 8.
Jo no podria aquí fer-te com anirà, com ho plantejarà la tècnica, però sí, s'està parlant de castells de 8 i inclús està poder portar algú folrat. Però bé, depèn de com vagi l'any, però que en principi pinta molt bé.
Un cop finalitzada l'actuació castellera, hi haurà fideuada preparada pels anfitrions i revetlla. A motiu de l'aniversari, els Xiquets del Serrallo vendran un got reutilitzable a especial commemoratiu.
Les 2:22, moment per parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, torna la Lliga a la primera divisió després del descans de la passada setmana per la final de Copa del Rei.
Des de les dues partides, el Metropolitano de Madrid entre l'Atlético i el Girona, que vol aprofitar el desgast europeu dels locals per afiançar-se en places de Champions, quan cada vegada queda menys pel final del campionat. Mentre que a les 9 del vespre el Barça visita el camp del Cádiz amb possibles rotacions de Xavi enmig del xoc davant el PSG.
A segona divisió, empat a 0 a Butarque la passada nit de divendres entre el Leganés i Espanyol, primer i segon classificats.
Els barcelonins van acabar sumant un bon punt en un repte molt exigent a domicili i treuen 3 punts als dos immediats perseguidors per l'ascens directe, que encara han de jugar al llarg d'aquest cap de setmana.
A la primera federació avui juga el Cornellà, ho farà a partir de les 4 davant l'Arenteiro Gallec en un duel clau pels del Llobregat, igualats amb diversos equips que marquen la zona de descens.
La necessitat de punts és absoluta i el conjunt de Gonzalo Riutort haurà d'afrontar el partit en un escenari nou. Després de jugar a la Ciutat Esportiva i l'Estadi de l'Espanyol, a més de Palamós, avui els verds seran locals a la Bòbila de Gavà.
D'altra banda, en bàsquet, a l'ACB aquesta tarda el Baxi Manresa visita la pista de l'Obradoiro amb l'objectiu de seguir fent mèrits per ocupar una plaça de play-off pel títol quan ja és vuita.
El joc serà a partir de les 6 de la tarda.
Mentre que en Eurolliga, el passat vespre el Barça va caure a la pista de l'ASVEL Villeurbanne en un partit sense res en joc.
El resultat va ser d'un 76-72, però els blaugranes arribaven ja a la quarta plaça definida. Els de Roger Grimau tindran el factor pista favorable al play-off de quarts i el rival serà finalment l'Olympiakos grec, que va superar el Fenerbahçe turc. El primer partit es jugarà el dia de Sant Jordi, dimarts 23 d'abril, a les 6 al Palau.
Parlem ara de waterpolo, perquè s'està disputant la 18a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Aquest migdia el Mataró rebia el Sant Feliu. I anem en directe per saber quina és la situació i si el partit ja ha acabat. Des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, bon dia.
Bon dia, companys. Doncs, efectivament, el partit ja fa uns quants minuts que ha acabat aquí a la piscina del complex esportiu Joan Serra i Puig de Sens. Un partit absolut tràmit, el que s'ha disputat amb un assolint centre de natació Mataró que ha golejat sense pietat un Sant Feliu que en cap moment ha fet perillar la victòria de les jugadores que entrena Dani Ballart. El partit ha servit perquè les mataronines deixessin la maquinària a punt en vista la final a 4 de la Lliga de Campiones que s'ha de jugar el proper cap de setmana a la Nova Escullera. Però això és que Ballart ha fet jugar tots els pesos pesants del vestidor. El primer parcial s'ha resolt amb un clar 6-1 per a les locals, que han deixat ben clar per on aniria l'argument del partit. El descans llarg s'ha arribat amb un contundent 11-2 després d'un segon quart on ha començat a brillar en l'aspecte ofensiu una Sílvia Beño que amb 5 gols s'ha convertit al final en la màxima golejadora del partit. El recital golejador del centre Natació Mataró ha continuat a la represa amb un altre clar parcial de 4-1 en el tercer parcial. En l'últim quart, i amb el partit ja sentenciat, més gols, amb un 6-3 per a les mataronines. Ami Espar amb 4 i Simón Vandegrats amb 3 no s'han volgut deixar enrere i han contribuït a la golejada de l'equip local. Per tant, doncs, al final assolim centre natació en Mataró 21, Club Natació Sant Feliu 6.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, aquest migdia s'han disputat a Palma les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo. A les 12 del migdia jugaven Atlètic Barceloneta i Barcelona amb un resultat que ha acabat amb 16-8 per l'Atlètic Barceloneta. I en joc, ara mateix, el partit entre Sabadell i Terrassa amb un 5-3, ara mateix, en el tercer quart. D'altra banda, en hoquei patins, aquest cap de setmana el pavelló de les Comes d'Igualada acull la final a 4 de la Europe Cup, la segona competició continental masculina.
L'anfitrió, l'Igualada, jugarà a les 4 contra el Sarzana italià i el vigent campió, el Voltegà, s'enfrontarà a 7:15 al Folònica italià. Per tant, els dos conjunts catalans es podrien trobar a la final de diumenge a les 12.
A la Lliga Plenitud d'handbol aquest dissabte a les 6 tenim derbi català Barça-Granollers.
Els blaugranes seran campions de Lliga de manera matemàtica si derroten un conjunt vallesà que és tercer.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, edició migdia.
Crazy over you and me. Crazy over you and me. Here's what I do.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. A partir d'avui arrenquen els sortejos per designar els membres de les meses electorals del 12 de maig. Es faran entre avui dissabte i el pròxim dimecres en funció del municipi. Àlex Riba, bon dia.
Bon dia, Adrià. S'han d'escollir per a cada mesa un president, dos vocals i dos suplents per a cadascun dels càrrecs. En total es constituiran 8.000 meses amb la participació de gairebé 75.000 persones.
D'altra banda, un jove de 30 anys ha mort aquest matí en rebre un cop de campana a l'església de Pinell de Brai, a la Terra Alta.
Els cossos d'emergència han rebut l'avís del succés pels voltants de 7:45 del matí a la parròquia de Sant Llorenç, quan s'estava fent el tradicional toc de campanes per anunciar la festa de Santa Magdalena.
I tensió i alerta arreu del món després de la mort de 6 persones aquest dissabte en un centre comercial de Sydney, Austràlia, apunyalades per un home que ha estat abatut per la policia. D'altra banda, més de 5.000 aspirants a convertir-se en mestres s'han presentat aquest dissabte a les proves d'aptitud personal que es duen a terme arreu de Catalunya.
Les també conegudes com a PAP són uns exàmens que s'han de passar abans de les proves d'accés a la universitat per poder matricular-se als graus d'educació infantil i educació primària de les universitats públiques catalanes.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte, Sergi Càrceles.
Estem tenint aquest cap de setmana que diríem quasi estiuenc. Temperatures molt elevades, de fet, a l'interior. S'han arribat avui als 30 graus de temperatura a les terres de Ponent, també a l'altiplà central, sobretot la zona interior. Unes temperatures que també perduraran el dia de demà i a la costa com a molt arribarem als 25 graus. A les valls del Pirineu i Prepirineu les temperatures també seran elevades. I parlem tant de temperatures perquè pel que fa a la meteorologia tindrem molta tranquil·litat, molt de sol al llarg d'avui i demà també amb molta bonança. Únicament alguns núvols alts i prims.
Gràcies, Sergi. En esports, en futbol, torna la Lliga a la primera divisió després del descans de la passada setmana per la final de Copa del Rei. Des de les dues partides, el Metropolitano de Madrid entre l'Atlético i el Girona.
Mentre que a les 9 del vespre el Barça visita el camp del Cádiz amb possibles rotacions de Xavi enmig del xoc davant el PSG.
Per cert, de moment resultat de 0-1 favorable als gironins en el partit que s'està disputant. En bàsquet, a l'Eurolliga, el passat vespre el Barça va caure a la pista de l'Asvel Villeurbanne en un partit sense res en joc.
Els blaugranes arribaven ja amb la quarta plaça definida. Els de Roger Grimau tindran el factor pista favorable als play-offs de quarts i el rival serà finalment l'Olympiacos grec.
D'altra banda, en hoquei patins, aquest cap de setmana el pavelló de les Comes d'Igualada acull la final a 4 de la Europe Cup, la segona competició continental masculina. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Àlex Riba i jo mateix, Adrià Tella. A partir d'avui arrenquen els sortejos per designar els membres de les meses electorals del 12 de maig. Es faran entre avui dissabte i el pròxim dimecres en funció del municipi.
Els membres s'escullen aquests dies, ja que la llei electoral estableix que el sorteig s'ha de fer entre 25 i 29 dies després de la convocatòria d'eleccions. Un cop acabi aquest termini, els escollits com a president, vocal o substituts de les meses seran notificats i només tindran 7 dies per a presentar al·legacions. Ens ho amplia Gisela Jimeno.
A l'article 6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General es contempla com a supòsit directe per quedar exclòs de la mesa electoral els càrrecs públics de responsabilitat, els condemnats a presó per delictes o terrorisme i els majors de 65 anys. A més, la Junta Electoral Central també estableix un seguit de supòsits que justifiquen que els ciutadans presentin al·legacions per no presentar-se a una mesa electoral. És, per exemple, el cas de les persones amb discapacitat temporal o permanent, un embaràs de risc o de més de 6 mesos, o bé tenir una intervenció quirúrgica rellevant aquell dia, entre d'altres. En tot cas, els experts insisteixen en la importància de fer-ho dins del termini. Ho explica Àngel Sánchez, advocada.
Disposes de 7 dies. El termini és molt breu i en aquests 7 dies tu has de formular una excusa acreditant que concorre alguna de les causes que a tu t'impedeixen fer el desenvolupament de la funció del càrrec pel qual has estat nomenat. I aquest recurs s'ha interposat davant de la Junta Electoral de Zona.
En cas de ser denegada l'al·legació, el ciutadà haurà de presentar-se a la mesa electoral. Si no ho fa, podria incórrer en un delicte greu enfrontant una multa d'entre 300 a 3.000 euros i fins i tot una pena de presó de 3 mesos a un any.
Ho explica Sánchez.
No hi cap un recurs administratiu contra la mateixa, contra la resolució davant de la mateixa Junta Electoral de Zona. L'única cosa que pots interposar és un recurs contenciós administratiu que no se't resoldrà segurament a temps.
Com a compensació, els membres de la mesa rebran 70 euros en concepte de dieta i tenen dret a un permís retribuït si treballen per compte aliena o per l'administració pública.
I mentre comencen els sortejos per escollir els ciutadans que formaran part de les meses electorals, els partits pegen l'accelerador de la precampanya. El president del govern espanyol i secretari general del Partit Socialista Espanyol, Pedro Sánchez, es volcarà en la campanya en favor del candidat socialista Salvador Illa. Té previst intervenir en 5 actes de campanya, segons fonts del partit. Durant un acte a Igualada, Illa es planteja un futur govern sense vetos.
Jo no vull un govern de vetos, jo no vull vetar ningú, jo vull estendre la mà. Crec que les fórmules per avançar són les fórmules de la col·laboració entre les diferents administracions, amb la ciutadania, entre el sector públic i el sector privat. Col·laboració, cooperació, és la meva experiència acumulada, em porta a afirmar amb convicció i amb coneixement de causa, crec que col·laborant s'aconsegueixen moltes més coses que confrontant.
Durant un acte en motiu del Dia de la República a Barcelona, Esquerra ha replicat el candidat del PSC qüestionant les seves promeses per a Catalunya.
Amb el PSC, ni finançament, ni trens, ni llengua, ni país. I per tant, el 12 de maig no s'hi val a badar, perquè sense recursos i sense llengua no tindrem país. I nosaltres som els que sabem com fer-ho.
Però també ha carregat contra els qui en un altre dia van ser socis de govern, és a dir, contra Junts.
Quan els oferim l'oportunitat de debatre amb el seu cap de llista, la rebutgen. En qualsevol format ens hem ofert per terra, mar i aire, aquí, allà, on sigui. I no tenen confiança en ells mateixos perquè no poden defensar propostes, perquè la seva proposta és només un nom i la nostra proposta és un país.
Precisament el secretari general de Junts, Jordi Turull, es planteja les eleccions com un plebiscit entre dos noms.
El 12 de maig va de si a partir del 12 de maig decidirem des de Catalunya o ens decidiran des de fora de Catalunya. Per això nosaltres diem això, les eleccions del 12 de maig van amb un plebiscit de o Puigdemont o Sánchez. Hem de tenir present que com més còmode i més amable li és pel govern d'Espanya al govern de Catalunya, més el govern d'Espanya incompleix amb Catalunya.
I d'altra banda, el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha visitat Gavà i ha entrat en matèria. Una de les propostes del Partit Popular és crear una oficina antiocupació a Catalunya com la que ha posat en marxa l'alcalde Xavier García Albiol a Badalona.
Obrim plana de successos. Un jove de 30 anys ha mort aquest matí en rebre un cop de campana a l'església de Pinell de Brai, a la Terra Alta, des de Canal Terres de l'Ebre, Teresa Gómez.
Un jove de 30 anys ha mort aquest matí a les 7 i mitja a Pinell de Brai durant la celebració de la festa de Santa Magdalena. La festa ha seguit el costum de pujar al campanar de la parròquia de Sant Llorenç, situada a la plaça cèntrica de la plaça de la Vila, i fer ventar la campana amb les mans per donar així l'inici a la festivitat. La campana al volt ha impactat contra el cos del jove, produint així la seva mort. Fins al lloc s'han desplaçat diverses dotacions del SEM i bombers. L'alcaldessa de Pinell, Laura Vallespí, ha recordat que sovint gent no habitual de fora de la vila s'havia fet mal davant la inexpertesa.
Se caracteritza per lo volteig de campanes que ho ventem a mà. És una cosa molt particular i peculiar de la festa. Està en un grup de gent jove al campanar i ha sigut això, que malauradament la campana, clar, pega la volta i li ha anat al noi en qüestió i li ha pegat malament i, clar, ha acabat no sent un susto, sinó que ha acabat en una mort. Cops als dits, al braç, algun cop, algun mal cop sí que havia hagut.
Des de l'Ajuntament s'han decretat 3 dies de dol i s'ha suspès la resta d'actes de la festa, que seguien amb una romeria fins a l'ermita i la processó de la nit.
D'altra banda, tensió i alerta arreu del món després de la mort de 6 persones aquest dissabte en un centre comercial de Sydney, Austràlia, apunyalades per un home que ha estat abatut per la policia. 5 víctimes han mort al lloc dels fets i la sisena, hores més tard, a l'hospital. Fins a 8 persones han estat hospitalitzades, una de les quals un infant. Alguns han estat greu.
La policia de l'estat de Nova Gales del Sud ha informat que la persona batuda és l'únic atacant i que estan treballant per identificar-lo. No descartant cap motivació de l'atac, però tampoc la terrorista. Ara per ara, però, no tenen cap pista sobre els motius de l'agressor. Centenars de persones han estat evacuades del centre comercial ubicat en un barri jueu de Sydney durant els fets. S'han produït poc abans de les 4 de la tarda, és a dir, poc abans de les 8 del matí, hora catalana. Ha estat el centre comercial Westfield Bondi Junction, que continua tancat i acordonat. La policia ha declarat una alerta per l'atac i demana a la ciutadania evitar l'àrea, així com que també informant que hi ha investigacions en curs sobre l'incident.
Més de 5.000 aspirants a convertir-se en mestres s'han presentat aquest dissabte a les proves d'aptitud personal que es duen a terme arreu de Catalunya.
Les també conegudes com a PAP són uns exàmens que s'han de passar abans de les proves d'accés a la universitat per a poder matricular-se als graus d'educació infantil i educació primària de les universitats públiques catalanes. En canvi, les privades opten ara per permetre que els estudiants les aprovin durant el primer curs, una aposta a la qual s'ha sumat enguany la Universitat Blanquerna Ramon Llull i la Universitat Internacional de Catalunya i que els ha multiplicat els matriculats.
Perquè cal remarcar que no són proves especialment senzilles. El passat 2023 el 46% dels aspirants a mestre les van suspendre. Aquest fet, evidentment, afecta les possibles matriculacions en aquests graus.
La Blanquerna ha duplicat els nous estudiants amb 273 alumnes a primer i la UIC suma 76 nous estudiants en comparació amb els 48 del curs passat. En canvi, les dues universitats que sí que l'exigeixen han perdut estudiants. A la prova s'examinen sobretot dues competències. Per una banda, la capacitat comunicativa i per l'altra el raonament crític, així com la competència lògico-matemàtica. L'objectiu és avaluar la comprensió lectora, la capacitat d'escriure i les nocions de matemàtiques dels possibles mestres.
Els resultats, que són apte o no apte, es publicaran el pròxim 8 de maig. Pel que fa a la convocatòria extraordinària, l'examen serà el 15 de juliol.
Aquestes proves es fan des del 2017 i en cada edició ha anat pujant el nombre d'estudiants que s'hi presenten. Dels menys de 3.000 del primer any als més de 5.000 d'enguany. Catalunya és, juntament amb les Balears, l'únic territori de l'Estat on s'apliquen les PAP, però a la resta d'Espanya hi ha uns 80 degans que demanen aplicar-les igualment.
D'altra banda, passem d'educació a medi ambient. Ecologistes en Acció és un dels actors amb més trajectòria sobre el territori en la defensa de l'ecologisme social i en la denúncia de les polítiques que perjudiquen el medi ambient. La Confederació, que agrupa més de 300 grups ecologistes distribuïts pel territori espanyol, celebra 25 anys. Ens ho amplia Sara Torremocha.
Fa un quart de segle que Ecologistes en Acció treballa sobre el terreny per desplegar l'ecologisme social i denunciar un model productiu i de consum que asseguren no només perjudica el medi ambient, sinó que també és la llavor d'altres problemes socials. L'històric membre Fernando Topo Saz s'ha mostrat orgullós de la trajectòria d'Ecologistes en Acció.
Con los tiempos que corres, mantener una organización de este estilo durante 25 años y estar presente en todas las luchas ecológicas y sociales, casi todas. Yo creo que es un gran logro.
En aquests 25 anys, la Confederació reconeix que ha incrementat la conscienciació de la ciutadania i de les administracions en termes d'ecologia, però adverteix que és necessari i urgent un canvi de model productiu.
Hablamos de cambio climático, es un tema importantísimo, no le quito un ápice, pero es simplemente un síntoma de una enfermedad más grave que es la crisis ecosocial. Y estamos ante una sequía impresionante, y sin embargo se sigue alentando el turismo, que se sabe que gasta hasta 10 veces más que el habitante local.
Ecologistes en Acció ha alertat dels projectes urbanístics previstos al Baix Llobregat, així com els greus efectes que suposarien projectes com l'ampliació de l'aeroport o el Hard Rock. Amb 300 grups ecologistes repartits pel territori, la Confederació ja ha deixat clar que la seva lluita continuarà.
Aquest dissabte, com cada 13 d'abril, es commemora el Dia Internacional del Petó, un dia que té per objectiu remarcar una de les expressions més íntimes del ser humà. Núria Pereira.
Cada 13 d'abril, aquest dissabte, se celebra el Dia Internacional del Petó, una data que recalca la importància que té aquest dins les relacions humanes. Marianne Ponte és psicòloga i sexòloga.
Els petons tenen molts beneficis, entre ells és que millora el sistema immunitari, perquè a l'haver-hi un intercanvi de microorganismes fa que el sistema immuni millore. També ajuda moltíssim a les endorfines, perquè genera oxitocina, que ens ajuda a la proximitat, a l'intercanvi afectiu i també moltes vegades la dopamina, quan hi ha intercanvis eròtics i altres tipus de petons.
De fet, el petó no és un simple acte eròtic, sinó que pot ajudar a enfortir el sistema immunitari, a més de crear vincles afectius entre les persones. Avui ens hem acostat fins al mural del petó de Barcelona. Escoltem què en pensa la gent.
És com plasmar trocitos de cada uno y al final como muy emotivo, ¿no? O sea, representa un montón de cosas, niños, besos, familias, o sea, evoca a felicidad, ¿no?
Un beso para mí es la mejor manera para expresar amor. Más besos y menos guerra.
A ver, los besos sientan bien. ¿Cómo van a sentar los besos? Me parecería que no había que celebrarlo, que eso tendría que ser siempre, que habría que celebrarlo siempre.
Amb tot, tal com afirma Ponte, el petó és una mostra d'intimitat que es pot interpretar de diverses maneres depenent del context, fins a tal punt que pot resultar incòmode.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major.
Tres quarts de tres, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Els visitants de la Fira de la Botifarra de la Garriga van fer una despesa mitjana de 72 euros al municipi del Vallès Oriental.
L'estudi encarregat per l'Ajuntament per tal d'analitzar la repercussió econòmica de la cita gastronòmica del passat març quantifica en 2 milions d'euros l'impacte de la Fira al municipi, millorant així les xifres respecte a l'any 2023. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Pel que fa al nombre de visitants, van ser 22.549 les persones que van passejar-se pel poble dissabte 2 i diumenge 3 de març. I segons les dades facilitades a l'Ajuntament, la despesa mitjana per visitant va passar dels 59 als 72,3 euros. Així també passa i queda recollit en l'impacte econòmic total de la fira, que passa dels 1,7 als 2 milions d'euros. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, es mostra satisfet per com va anar la fira.
A nosaltres el que ens preocupa és o que ens interessa és el retorn que tingui per la gent el dia després, no? Pels cansaladers, donar a conèixer aquest producte que és tan nostre, que és la Botifarra de la Garriga.
En relació al perfil del visitant, l'estudi apunta que el 59% dels visitants van ser dones. Sobretot es venia amb família o amb parella i predominen les persones de la Garriga, de la comarca i de l'entorn de Barcelona.
D'altra banda, aquest dijous es va celebrar el Dia Mundial del Parkinson i municipis com Sant Cugat han volgut aprofitar aquest cap de setmana per apostar per actes que reivindiquin la lluita constant per frenar aquesta patologia.
La presidenta de l'associació Parkinson Sant Cugat, Mercè Buscallà, destaca que cal fer difusió d'aquesta malaltia per ajudar a totes les persones afectades. Ens ho amplia des de Cugat Mèdia, Joan Garcia.
L'associació Parkinson Sant Cugat ha organitzat durant aquest dissabte al matí dos actes. El primer, donar una volta pel monestir a càrrec de l'historiador Domènec Miquel, amb la presència d'una trentena de persones. I la segona activitat, una performance, una actuació de ball urbà a càrrec de Global Movement, un moviment nascut aquí, a Sant Cugat. Escoltem la valoració que en fa la presidenta d'aquesta associació Parkinson Sant Cugat, Mercè Buscallà.
Diu, és dans a conèixer, ja ens coneixen, però dans a conèixer més, fets visibles i recordar a la gent cada vegada que sortim al carrer que estem aquí per ajudar els malalts. No podem curar la malaltia, lamentablement, però ajudem a que la passin una mica més lleu i ajudar amb teràpies, evidentment, i acompanyament a les famílies i als cuidadors, que és el que també necessiten molt.
Més enllà dels dos actes, el que busca aquesta associació és continuar creixent amb més de 20 anys d'història a Sant Cugat i, sobretot, amb un objectiu ben clar, conscienciar i visibilitzar el Parkinson a la nostra ciutat.
I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya està d'aniversari. Aquest cap de setmana ha volgut commemorar amb la ciutadania les 4 dècades de servei com a equipament museístic.
Un seguit d'activitats adreçades a tota la família ha vertebrat la programació d'aquest aniversari. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
Quina millor manera d'obrir el Museu a la Ciutadania que oferint una sèrie d'activitats adreçades per tota la família. Així ho està fent avui i demà en motiu de la commemoració dels 40 anys de la seva obertura. Una efemèride que ha comptat amb activitats diverses com un espectacle de drons a l'interior de l'equipament, una visita guiada per l'icònic i singular taulat ondulat de l'antiga fàbrica on s'allotja aquest gran espai museístic, o recorreguts pels tallers de restauració. I és que 40 anys no es fan cada dia.
Jo els resumiria en tres fases, en tres apartats, des de la seva creació fins a la inauguració de l'edifici restaurat, que seria una fase de creació pròpiament del museu, després una fase de consolidació, de vestir-lo, d'omplir-lo, i ara estem en una tercera fase, que és de repensar el museu, cap on ha d'anar, noves propostes, noves activitats, i estem en aquest punt.
Un museu que no viu d'esquenes a la ciutat, i que per a molts veïns és un testimoni del que va ser Terrassa algunes generacions enrere.
No, jo sí que puc dir-te que des de l'inici del museu jo l'he vist, perquè aquell museu era simplement un magatzem de coses, no hi havia exposicions, no hi havia... Està estructurat, no és com ara, que n'hi ha temàtica d'energia, temàtica de tèxtil, no hi havia res d'això, ara és educatiu i ara és interactiu.
Demà encara queden diferents activitats per desenvolupar, com el concert de l'Ildami, a 1:15 del migdia.
I després de parlar de cultura vinculada a la ciència i la tècnica de Catalunya, ens centrem ara sí en la cultura catalana, perquè la Catalunya Nord reivindica el seu paper al futur Congrés de Cultura Catalana que se celebrarà l'any vinent.
Perpinyà ha acollit aquest matí el primer acte previ de l'esdeveniment en forma de taula. Amb el nom Llengua i Identitats ha reunit professors, periodistes, polítics i historiadors que han debatut sobre la situació del català i quines eines i accions poden ajudar a millorar-la. El director del Congrés, Esteve Plantada, ha posat en valor el fet que se celebri a Perpinyà el primer acte perquè va ser el primer lloc on el 2 d'abril del 1700 es va prohibir el català. Plantada argumenta alguns dels motius que fan necessari aquest congrés.
Sinó que tenim uns reptes globals. Per exemple, la influència que tenen factors externs en la llengua catalana ara no és la mateixa que abans, i abans era impensable. Per exemple, ara hem de pensar com fem que, no sé, un plataformes com Netflix, no?, tinguin el contingut en català, no? Com fem això, no? Els youtubers o gent que fa contingut, els mitjans de comunicació, com fem que el català, doncs, encara sigui una llengua de primera categoria, que ho és, i de primer ordre, no?
D'altra banda, els Amics de les Arts han presentat el nou disc Les Paraules que triem no dir aquesta passada nit de divendres al Teatre Municipal de Girona en el marc del Festival Estrenes.
La banda va fer un doble concert amb un primer passi a les 8 del vespre i un segon a 11:15 de la nit per mostrar al públic com sonen els temes en directe del 7è àlbum que van publicar ara fa un mes. A les 9 del vespre, la banda Gossos va omplir l'Auditori de Girona amb el primer dels 10 concerts que faran dins de la gira A Reviure, que suposarà el comiat dels manresans amb una trajectòria musical de 30 anys.
Les 2:51 minuts, moment pels esports.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol torna la Lliga a la primera divisió després del descans de la passada setmana per la final de Copa del Rei.
Des de les dues partides al Metropolitano de Madrid, entre l'Atlético i el Girona, que vol aprofitar el desgast europeu dels locals per afiançar-se en places de Champions, quan cada vegada queda menys pel final del campionat. Ara mateix al descans van empat 1-1. Mentre que a les 9 del vespre el Barça visita el camp del Cádiz amb possibles rotacions de Xavi enmig del xoc davant el PSG.
Segona divisió, empat a 0 a Butarque la passada nit de divendres entre Leganés i Espanyol, primer i segon classificats.
Els barcelonins van acabar sumant un bon punt en un repte molt exigent a domicili i treuen 3 punts als dos immediats perseguidors per l'ascens directe, que això sí, encara han de jugar al llarg d'aquest cap de setmana.
A la primera federació avui juga el Cornellà per a partir de les 4 davant l'Arenteiro Gallec en un duel clau pels del Llobregat que l'afrontaran a la Bòbila de Gavà. En bàsquet a l'ACB aquesta tarda el Baxi Manresa visita la pista de l'Obradoiro amb l'objectiu de seguir fent mèrits per ocupar una plaça de play-off pel títol quan ja és 8è.
El xoc serà a partir de les 6 de la tarda.
D'altra banda, en Eurolliga, el passat vespre el Barça va caure a la pista de l'ASVEL Bilurban en un partit sense res en joc.
El resultat va ser d'un 76-72, però els blaugranes arribaven ja amb la quarta plaça definida. Els de Roger Grimau tindran el factor pista favorable al playoff de quarts i el rival serà finalment l'Olympiakos grec, que va superar el Fenerbahçe turc. El primer partit es jugarà el dia de Sant Jordi, dimarts 23 d'abril, a les 6, al Palau.
En waterpolo es disputa aquest cap de setmana la 18a jornada de la divisió d'honor femenina. Aquesta tarda el Terrassa rep el Barcelonet a partir de les 6. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Els entrenadors demanen, després d'una derrota, que arribi quan abans millor al partit, al següent partit. Doncs el Club Natació Terrassa té aquesta oportunitat avui a les 6 a la piscina de l'Àrea Olímpica. I és que les agarenques, després de retallar aquest coixí de 4-1 punt amb el Mediterrani, tenen l'oportunitat de tornar a sumar punts a la piscina agarenca davant un Barceloneta intentarà posar les coses difícils a un Terrassa que té ganes de trencar i de treure's aquesta espireta. 6 de la tarda, a l'Olímpica de Terrassa, Club Natació Terrassa Atlètic, Barceloneta.
I passem ara a parlar d'hoquei patins, perquè en l'hoquei Lliga Femenina en joc la 22a jornada del campionat.
Anem fins al Pla d'Urgell, perquè aquest migdia el Vila-sana rebia el Fraga i volem saber com ha anat. Des d'1 Lleida Ràdio, Fran Balanyà, bon dia.
Bon dia, doncs un altre partidàs, que ha acabat amb taules 2-2 a l'Electrònic. Era un partit en què han passat moltes coses, impossible explicar-les amb tan poc temps. Dir-vos que s'han avançat les locals de 47 segons el descans, a l'hora de pitx i porta, que jugadora que, per cert, podia donar la victòria a les locals perquè ha disposat de dos directes i un penal que no ha transformat. A la represa, el Vila-sana agafa de distàncies amb Laura Balcons, en una situació de power play, però les del Club Patí Esnei Cafraga no han perdut la cara al partit, han sigut batallant i Maria Sanjurjo ha retallat distàncies. I el que ha estat més sorprenent, la imatge de la jornada, és que després d'una vermella a Aina Arché, el Fraga, tot i jugar amb inferioritat numèrica, en una contra ha marcat l'exjugadora del Vila-sana, Billet Flix, i ha fet embogir als aficionats de Fraga que ha assistit aquest municipal de Vila-sana.
A la Lliga Plenitud d'handbol, aquest dissabte a les 6 tenim derbi català Barça-Granollers. Els blaugranes seran campions de Lliga de manera matemàtica si derroten un conjunt vallesà que és tercer. I a futbol sala, l'Ubae, l'Escorts, ha quedat eliminat als quarts de final de la Copa de la Reina de futbol sala després de caure davant el Melilla per 3-0. Les barcelonines debutaven a la cita a Copera en el seu any d'estrena a la primera femenina.
També us hem d'explicar que aquest diumenge les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més seran testimonis de 3 partits de la Tercera Federació. A 1:15 veurem el Girona B, l'Hospitalet. El filial gironí vol certificar la permanència i els riberencs volen consolidar la segona plaça. A la tarda, quan passin 10 minuts de les 4, el Tona Mollerussa, duel d'equips a la zona mitjana, i a les 6, el Vilassar de Mar, Pobla de Mafumet. Els maresmencs volen apropar-se a la segona plaça contra una Pobla que encara aspira al play-off. Això és tot. Esteu seguint fins aquí el Notícies en Xarxa Edició Migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat? Àlex Riba i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora a partir de 2:00 PM. Passeu un bon dissabte.
Saw you from afar, thought I'd say what's up. You can't tell me your name when we waking up.
precious, you're a beast. You're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark.
It would bring me to life.
Notícies en xarxa.